Rape me. Rape me, my friend. Rape me.
Anem al 1992, Nirvana estava en ple èxit i estava fent una gira mundial que els va portar a l'Argentina, a l'estadi de Vélez Sarsfield. Allà anaven acompanyats una banda local, Los Brujos, i també els acompanyaven una banda d'Oregon, que eren les Calamity Jane. En aquest cas, eren tot dones. Què va passar en aquell concert? Doncs que, en fi, els espectadors, va passar a Argentina, però podria haver passat a qualsevol altra banda, els espectadors volien que toquessin Nirvana, i quan van veure que tot eren dones, molts dels homes a primera fila al concert es van començar a treure, es van començar a baixar els pantalons i a tocar-se els genitals mentre els insultaven i els feien tot de gestos obscens a Calamity Jane. Quan en Kurt Cobain va veure això, ell que era feminista, un dels primers feministes del pop, molt, diríem, compromès, va dir que no tocava. Li van dir, si no toques aquí aquesta nit hi mor gent. I llavors va tocar sabotejant tot el concert per l'espectador argentí, no tocant gairebé cançons del Nevermind i en rient-se'n d'ells, però estava enfurismat. Un temps després, Kurt Cobain va saber que algú havia violat, o dos nois havien violat una al·lota cantant la cançó Polly del disc Nevermind. I per això els hi va escriure aquesta cançó provocadora, Rape Me, viola'm.
Rape me, my friend. Rape me. Rape me again.
Ja ho tenim aquí, d'aquí 10 dies, avui sí que ho podem dir, d'aquí 10 dies, el 26 de maig, comença el Formentera Fotogràfica. Des de fa unes setmanes estem parlant amb tots els ponents que vindran i avui mos fa molta il·lusió saludar a Nalaia Abril. És una artista barcelonina que treballa en fotografia, text i so, en projectes basats en llargues recerques sobre realitats ocultes i incòmodes entorn al dol, la biopolítica i els drets de la dona. La seva obra s'ha exposat en més de 15 països i forma part de col·leccions privades i públiques com el Centre Pompidou i FRAC a França, el Museu de l'Elysée i Fotomuseum Winterthur a Suïssa o l'EMNAC de Barcelona. A més, els seus projectes estan secundats per la Magnum Foundation de Nova York, entre d'altres entitats. Aquí a Formentera vindrà a parlar, en aquest cas, del llibre, del projecte que està desenvolupant, On Rape, precisament, en la violació i la seva pròxima instal·lació. A través de les seves multidisciplinàries instal·lacions i llibres, On Abortion i On Rape, l'artista catalana Laia Abril mostrarà el procés de conceptualització i recerca darrere el seu projecte de llarg recorregut, una història de la misogínia. Ara xerrem amb ella i també xerrem del seu taller, que té, en aquest cas, unes derivacions molt formentereres. Molt bon dia, Laia.
Hola, molt bon dia.
Gràcies per acompanyar-nos aquest matí aquí al La Farfar per la gent de Formentera i a Eivissa.
A vosaltres, un plaer.
No sé si coneixis aquesta història que hem explicat per a començar l'entrevista, el que els va passar a Nirvana l'any 92 a l'Argentina.
Doncs no la coneixia i, de fet, perquè sempre acabo fent tot a l'últim moment, que tradicionalment encara estic escrivint part del llibre. I una de les últimes peces parla precisament d'un festival a Suècia que han fet, que era només per dones, i com la Unió Europea ho ha tildat de discriminatori. I m'ha vingut una idea de fer una comparativa amb la història que has explicat, que de fet no la coneixia, així que gràcies.
No, de res. Per què discriminatori un festival només per dones? Caram, com ens hem tornat, no?
Sí, a més, perquè precisament va sorgir arrel de diverses violacions i abusos que van passar i que van passant al llarg de les últimes dècades en aquests festivals. Vull dir que és bastant obvi, hauria de ser bastant obvi.
Uh-huh. Escolta, explicàvem a la introducció que treballes amb la fotografia, amb el text, fins aquí tot d'alguna manera convencional, més enllà doncs, de totes les els aspectes de llibertat creativa i artística de cada un, però també amb so. Quin pes hi té el so en els teus treballs?
Doncs bé, jo vaig començar estudiant periodisme i, de fet, la relació entre la fotografia i el text, quan jo vaig estudiar i vaig començar a treballar, no era tan fàcil, perquè eren èpoques en les que ens feien molt escollir i especialitzar-nos, no? I, de fet, durant tots aquests anys ha estat algo que a poc he anat balancejant, no?, una cosa amb l'altra. Però últimament, a part dels fotollibres, treballo més en instal·lacions, com has dit, i a les instal·lacions trobo que el sol té molt de poder, no? I de fet, fa poc, durant la pandèmia, vam fer una instal·lació al Liceu, precisament visualitzant so i visualitzant silenci, que crec que la imatge i el so té molt de poder, que de vegades no ens fixem perquè passem directament al vídeo, no? I per mi trobo molt interessant. És una cosa nou que estic encara descobrint.
Uh-huh. I aleshores, com visquem l'experiència del so? Com ens hem d'imaginar amb una instal·lació, amb una expo teva? Com introdueixes, com fas viure l'experiència del so als visitants?
Uh-huh. Doncs, per exemple, en Abortion, el projecte anterior, el primer capítol d'Una història de la misogínia, recordo que vaig aconseguir tenir una peça de so que era bàsicament un missatge que va rebre una persona que l'estaven amenaçant per treballar en una clínica d'avortaments als Estats Units, i era bàsicament una amenaça, no? I el sentir aquesta amenaça és quelcom que a vegades trobo que no es pot visualitzar, no? Vull dir, tenim aquestes limitacions, o inclús pots escriure però tampoc arribaràs a explicar la sensació que tens quan sents aquest tipus de missatge, no? De veus d'algú que t'està amenaçant. Llavors aquí, per exemple, vam fer una instal·lació que era un telèfon que vam hackejar, i llavors quan tu aixecaves el telèfon, un telèfon d'aquests antics que encara tenien per aixecar fixa, doncs tu senties, no?, aquest missatge de veure aquesta persona que amenaçava aquest doctor, aquesta doctora, per simplement el fet d'anar a treballar. Llavors, l'impacte que a vegades aquestes instal·lacions tenen, sobretot en àmbits on la gent va més predisposada a veure imatge o a llegir, és bastant, bastant interessant.
Escolta, aquests dos projectes, el On Abortion, no?, sobre l'aborció, i ara sobre On Rape, neixen de diríem, les teves interessos o inquietuds com a periodística, com a persona, doncs, que vol intentar, doncs, retratar, descriure la realitat, o neixen d'una crida molt més profunda entorn, diríem, al teu ideari, entorn als teus compromisos, als teus valors, perquè els dos temes no podrien estar de més actualitat. Sobre la violació, fa molts anys que ja se'n parlen, i a més doncs, ja hem tingut, doncs, tot el fenomen Me Too, i després, doncs, constantment tenim notícies sobre violacions, doncs, massives, o recentment, doncs, aquesta pobra lota d'Igualada, però és que sobre l'avortament tenim ara mateix l'amenaça, l'espasa de Damocles, que diríem, un dels grans països de referència del món, Estats Units, que no se'l pot obviar, estan a punt d'il·legalitzar l'avortament.
Sí, de fet, jo després de fer el periodisme em vaig allunyar del periodisme, perquè aquests temes a mi ja m'interessaven, diguem-ne, el 2004, no?, quan vaig començar a estudiar, però era molt difícil parlar d'aquests temes. O com a mínim no feien les portades dels diaris, tot i que calgués, no? En recordo moltes vegades intentar portar aquestes històries a revistes i sempre dir-me que perquè no provava revistes femenines, no? Que no hi ha cap problema amb les revistes femenines, però al final qui està votant i qui té poder sobre les repercussions d'aquestes històries són homes, perquè no arribar a mitjans més mainstream, no? Llavors jo vaig deixar de banda els mitjans i va ser quan vaig començar a poc al món de l'art, on vaig trobar més espai per poder parlar. De fet, a Abortion la primera vegada que la vam exposar va ser el 2016 a un festival sud de França, a Arles. I era estrany tenir tanta llibertat i tanta protagonisme, no?, en un festival d'aquest tipus. Ja, aquell any era l'any que va guanyar Donald Trump. Honestament, no era gaire difícil veure el que ha acabat passant. Vull dir, malauradament jo no em sorprèn gaire del que està passant als Estats Units, perquè a la mínima que mires una mica la història, que d'això de fet va el projecte, que fas una mica de comparació i entens com la dreta va pujant, que els que acabaran patint són els que estan més desfavorits, era bastant obvi que acabaria passant. Altres casos, com Polònia, que també ha passat en els últims 2 anys, que han fet la llei de l'avortament encara més restrictiva del que ja era, poder sí que m'han espantat i m'han sorprès una mica més. Però sí, malauradament, són, com has dit tu, Amon Rape, són temes que sempre han estat allà i que, de fet, són pendulars, depenent de la política. I el tema de les violacions, de fet, jo el vaig començar quan el cas de la Manada, però precisament perquè volia donar-li una mica de volta. Veia que tota l'estona, tota la premsa, tots els mitjans, tots nosaltres, ens enfocàvem molt en les víctimes, en els que havien sobreviscut el problema, però no ens fixàvem potser tant en la llei, no ens fixàvem tant en les institucions, i de fet aquest projecte va una mica sobre això, sobre girar el focus i mirar que el problema és cultural i és social.
Uh-huh. Ah, de fet, a la teva ponència aquí al Formentera Fotogràfica, que comença d'aquí 10 dies, per cert, encara deu quedar... hauríem de confirmar, però encara deu quedar alguna localitat, alguna entrada, doncs ja sabeu que pels formenterers i formentereres teniu descomptes interessants. Escolta, la teva ponència va sobre una història de la misogínia. Clar, això són segurament 5.000, 6.000 anys d'història, no?
Sí, de fet, jo sempre ho dic, no?, que no sóc historiadora, no sóc sociòloga, no sóc ni tan sol periodista... ja no ho soc. Llavors la visió que faig és una mica un viatge que sí que és de recerca, perquè els projectes no estan basats en recerca, però també és una mica una reacció personal i compromesa, no?, amb la realitat, però sí artística i personal, sobre mirar una mica a l'efecte històric en aquests aspectes, no? Amb un abortion que de fet em costa molt no parlar-ne quan vaig a Formentera, potser faig mig-mig, perquè, com has dit bé tu, la situació és greu i molt d'actualitat. El que vaig fer va ser fer una comparativa històrica, no?, per adonar-nos que quelcom que pensàvem que no podia passar perquè pues, tenim aquesta sensació de que és una cosa que passava abans i que ara hem millorat, sempre hi podem tornar enrere. I, en canvi, l'aspecte històric d'un rape, de les violacions, el que he anat mirant és una mica l'origen d'on surten aquestes lleis, aquests mites de la violació, el que es diu la cultura de la violació. Llavors, l'aspecte històric és una aproximació que jo faig servir, però no és una enciclopèdia per ser de la història.
Uh-huh. Faràs una ponència i, canviant d'assumpte, també un taller i agendes de Formentera, on partint de textos de llegendes, que alguns tenim presents, Laia Abril proposa un taller pràctic de creació d'una... fotonovel·la col·lectiva que relati visualment els contes de vikings i pirates amagats en els paisatges de l'illa. Coneixies aquestes llegendes, la llegenda de Sigurd i aquestes llegendes de Formentera?
No les coneixia. De fet, només he estat un cop a Formentera i fa molts, molts anys, així que tinc moltíssimes ganes d'anar-hi i parlar amb el Ferran i pensant què podíem fer també, aprofitar on érem, no?, que és un lloc tan espectacular i tan privilegiat de poder estar allà i fotografiar. Va sortir per aquí la idea, també perquè, tot i que no ho sembli, no està gaire lluny del que jo faig, no?, el concepte aquest de fotonovel·la, barrejant text en imatge, però sobretot fotografiant allò que no es veu, no? Que no es veu perquè no va passar o perquè va passar fa molt de temps o perquè la gent no ho vol mirar. Llavors, en el fons, està bastant lligat i bueno, farem també una mica de treball en grup, no? De concepte col·lectiu, que crec que és una mica també l'ànima del festival i de juntar-nos tots i de passar una bona setmana.
Com es fa una fotonovel·la col·lectiva amb aquest munt de participants que, bueno, que hi haurà els que s'hagin apuntat al taller i, a més, en poc temps haureu de buscar un consens ràpid, no?
Sí. Bueno, són tres tallers, són tres grups, llavors treballarem per grups individuals i ja veurem si fem una o potser anem fent alguna més, també dependrà molt de la quantitat de gent que som al final. Però no m'amoïna, la veritat, perquè la gent s'inspira molt i segur que surt alguna interessant.
Molt bé, aquí tens ganes de veure dels altres ponents que com sempre, doncs, el Formentera Fotogràfica ofereix un cartell de primer ordre, diríem, no només espanyol, sinó europeu.
Doncs tot i que ara sí que estic a Barcelona, perquè per molts anys sempre he estat lluny, viatjo molt i a vegades gent que tinc molt a prop no veig, així que tinc ganes de veure l'Aleix, la damunt, i també tinc moltes ganes de veure el Jorge Fontbuena, que és interessant el que està fent, i tinc ganes de veure què està fent ara a Itàlia.
Molt bé. A Formentera dius que hi has estat només una volta.
Sí.
Fa molts anys, fa poc.
No, fa molt, el 2007 o 2008 o així, una cosa així. Vull dir que tinc molt bon record, així que tinc molt
bon record. Ja. Si tens ganes de venir, no?
Sí.
Molt bé, doncs, Laia, un plaer parlar amb tu. Hem xerrat amb la Laia Abril, artista globalment reconeguda, que surt de Barcelona, i aquí tindrem com a ponent en el Formentera Fotogràfica. Recordeu, comença d'aquí 10 dies, feu via, encara deu haver-hi alguna plaça lliure, i sent formenterí i formenterera teniu l'opció, doncs, gaudir de descomptes molt interessants. Entreu a formenterafotografica.com i ja trobareu tota la informació. Moltíssimes gràcies, Laia.
A vosaltres.